Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, al 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim ací i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real. Molt bon dia, siguen tots benvinguts així a la seua ràdio, Ràdio Vila-real. Dos horetes de protagonistes que es comencen a partir de ja, són les 12:03, avui és dimarts 27 d'abril, i bé, i el titular, pues és que la Mesa del Turisme exigís que Espanya alce les restriccions com més pronte millor, com fa Grècia per a salvar l'estiu, encara que en una entrevista a l'agència EFE el president de la Confederació d'Empreses Turístiques de la Comunitat Valenciana, Lluís Martí, ha explicat que si l'evolució epidemiològica segueix la seva tendència positiva i el procés de vacunació avança, hi haurà un molt bon estiu en turistes nacionals i internacionals i en ocupació amb continuïtat en la tardor. Vostès què creuen? Pues que ens salva ese procés de vacunació, no? Víctor Rubio, bon dia.
Molt bon dia, Maria.
Que si tornem a tindre, imagine, no, l'any passat ens van confiar massa a l'estiu, encara no teníem aquestes vacunes, no? Com ara sí que les tenim, que estan en el procés de vacunació ben bé, no? A un ritme lento, però que va avançant, no? Però sí que és veritat que tu esperes que aquest estiu siga amb normalitat, no?
Aunque tinguem que dur mascarilla, però espero que com a mínim puguem anar al poble a visitar els familiars.
No sé, pel bé també de tota l'economia que circula al voltant del turisme, no, Víctor?
Vull que això no. A veure, està clar que en el nostre cas la casa ja la tenim, però igualment fas gasto per allí, o sigui, al final tot ajuda.
Sí, per exemple, és tipo com, mira, fa una estona acabé de xerrar, no? Que són ja molts les administracions públiques d'ací al voltant dels consistoris que estan reclamant ja un protocol dels bous al carrer, no? Perquè reactiven a l'estiu, si no a l'estiu, el juliol i a l'agost, que és massa prompte, sí que a l'octubre i que poquet a poquet vaig a tornar també, diguem, la normalitat a tots els sectors, no, Víctor?
Sí, a veure, també, aunque no parega, també molta gent fa turisme per estos actes, o sigui, al final tot ajuda i ells també ho necessiten ja.
Algo a destacar avui en el món de l'esport, Víctor, em contes un poquet?
Torna a la Champions.
Ale, que bé, no?
A les 9, Madrid-Chelsea, crec que és el partit en més polèmica en la prèvia.
Per què polèmica?
Clar, perquè el president de la UEFA se va quedar a gust la setmana passada en Florentino Pérez, tota la polèmica de la Superliga i avui per el sector madridista hi ha moltíssima por de que l'arbitratge puga ser un poquet decantat cap a l'altre costat.
Sí, no? Si això correguera seria un escàndal també.
Sí, però no sé si ho has vist, però l'altre dia el diumenge ja va passar.
Ja sí?
PSG contra el Barça femení, Champions League femenina, i al Barça no li van pitar tres penals, dos d'ells són claríssims, no, a lo següent.
Això no hauria de ser, no, si, tampoc.
Si el president de la UEFA va guinyant-li el ull al president del PSG, pues, qui no sospita avui?
Clar, clar, sí, sí, està tot clar, no? Però esperem que pel bé del futbol, dels aficionats, no? Calví, al cap, lo de la Superliga també ha sigut sinó una influència econòmica marcada pels propis clubs que no deixen de ser empreses, però darrere d'ells hi ha molts aficionats que es poden anar desil·lusionant del món del futbol, i clar, això també és un risc.
Lo que també és lo més d'això que diuen, ui, de, és que hoy hay bar, en les xiques no, però bueno, al final una targeta groga en el minut 3 pot condicionar molt un partit, eh?
Clar.
Després te tinc que dir que en la Fórmula 1 per fi han aprovat les carreres ràpides, seran unes carreres en dissabte que només donaran punts al primer, al segon i al tercer, que segurament duraran, si una carrera dura 50 voltes, durarà 20, però bueno, és un nou format per a també provar noves coses, n'hi ha que anar provant a veure si novetats funcionen.
No penses que el món esportiu s'està intentant renovar, no? Després d'aquesta pandèmia, un poc, Víctor?
És que n'hi ha que topetar solucions.
Sí, no?
Al final, estos de la Fórmula 1 tampoc és que siguen baratos i n'hi ha que topetar els diners d'on siga.
Clar, clar.
Si a les televisions es vens una carrera en diumenge i una en dissabte, segurament oferiran més.
No, a més, ara mateix en obert hi ha alguna... no hi ha pilot, o sigui, no hi ha Fórmula 1, no? A la televisió abans com sí que hi havia... Crec que era Telecinco que els ficava pel matí, sí, no? Amb Alonso i tot això.
Sí, sí. Motos, no sé si encara retransmitissin alguna prova de les que hi ha en Espanya, com la d'Aragó, però... Crec que de Fórmula 1 ja és impossible veure una carrera en obert.
I això de, perquè hi ha molts aficionats, perquè recordem que quants anys porta Sant Márquez el campió de moto, no? I també, bé, l'any passat
bueno,
no
Márquez,
va ser Joan
no
Mir...
Márquez, però al final també era un espanyol, o sigui, ja
sí,
porten des de...
Jorge Lorenzo...
Des de pràcticament, sí, l'època de Lorenzo, que pràcticament tots els anys hi ha un espanyol competint per guanyar el campionat. Mm,
sí, sí, per tant, es deuria exigir, no? I si no, com quan juga la selecció, sempre s'intenta que siga en obert... Doncs que aquest de casó, no, pues es poguera realitzar també de manera oberta, a lo millor alguna una altra carrera, no?
I uns altres que també se'n van a la recerca dels calers és de la lucha libre. Sembla que a final de 2021, al novembre-desembre, faran un altre viatge d'Aràbia, que allí ja saps tu que les maletes van que valen.
Sí, sí. I en bàsquet tenim,
sí,
informació?
Van tornar a guanyar els Lakers, 114-103 a Orlando, i Phoenix 118-110 als New York Knicks.
Perfecte. Doncs fins així el temps de l'esport, no, Víctor? Passem a fer un repàs de les notícies d'actualitat. Es comencem amb les xifres del Covid, perquè s'han notificat 81 casos nous de coronavirus confirmats, 23 d'ells perteneixen a Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 266 persones ingressades, 45 a la província, amb 11 pacients a l'UCI. S'han registrat 7 defuncions per coronavirus. Dos d'elles han faltat a Castelló des de l'última volta que vam donar nosaltres les xifres de defesos, que són que van ser divendres passat. Per tant, ja són 791 les víctimes que han faltat des de l'inici de la pandèmia a la nostra província. S'han notificat 8 brots des de l'última actualització i un d'ells pertany a Borriana, que són 4 casos d'àmbit educatiu. M'estic adonant, Víctor, que en esta quarta onada, diguérem, que ja hem començat, que afortunadament per ara no està tan virulenta com van ser la tercera, no? I la primera, que la veritat és que van deixar-nos amb la pell gelada, no? De lo crueles que van ser. Sí que és veritat que en aquest cas sí que m'estic adonant que hi ha molts casos d'àmbit educatiu. No hi ha que relaxar-nos en les aules, no?
Jo ho anava a comentar l'altre dia. Mm. En teoria els professors ja estan tots vacunats, no?
Sí, ja estan vacunats, però
o sigui,
clar...
Són xiquets que contagien, sí, altres xiquets.
Clar, el tema és que hi ha molts epidemiòlegs que estan dient que ara mateix, com les persones majors ja estan vacunades i a poc a poquet s'estan anant vacunant a cada volta a més gent, doncs el virus anirà rebaixant la seua edat de contagi, no? I per això anirà abordant també els més menuts, no? Per això hi ha que tindre cautela amb el procés de vacunació. Per cert, ara com obert la porta del pla de vacunació, avui tindrem al nostre programa el portaveu de la d'universitats del Grup Popular en les Corts, que és Lluís Martínez, perquè ja la setmana passada vam introduir que bé, des del Partit Popular s'està reclamant que es vacune als estudiants de medicina. Perquè, clar, saben vostès que els estudiants paguen dins de la seva matrícula l'opció de tindre pràctiques als hospitals. Doncs bé, no s'estan podent realitzar aquestes pràctiques perquè els joves no estan vacunats, per tant, no poden accedir a aquesta assignatura, perquè no deixa de ser una assignatura. Sí que s'ha vacunat a les persones que ara mateix estaven fent pràctiques, per exemple, als col·legis i als hospitals, però, clar, hi ha tota una bateria de xics i xiques que estan esperant ser vacunats i que perquè per poder realitzar la seva formació com cal, ja no tan sols a la medicina, sinó als escolars, no? També xerrarem amb ells dels Erasmus, que què passa amb els Erasmus que tenen que entrar al setembre, no? I se tenen que anar d'Espanya i sol·licitar matrícules a altres països. I per cert, m'ha agradat molt, Víctor, perquè ens ha introduït una informació que no sabíem, i és que dins del protocol de vacunació està previst que a partir de setembre les persones menors de 31 anys es comencen a vacunar-nos, que en aquesta franja d'edat entrem tu i jo, que no sabíem quan ben bé estaríem dins d'aquest pla de vacunació. Doncs bé, Luis Martínez m'ha comentat que en el pla de vacunació està previst que siga a partir de setembre. Que una sorpresa? Jo no m'ho esperava,
que una miqueta abans.
Però a veure, si abans es té que vacunar a tota aquesta gent que és major que nosaltres, no? Tu què penses?
Bueno, en juny ja estaran vacunant a la gent de 50 anys, no?
Pues imagina't si falta gent d'eixa franja dels 50 fins als 31, Víctor.
No sé, crec que n'hi ha que apretar una miqueta més.
Tu creus que tenen que aplicar? No, perquè tu tens pressa perquè al setembre ja hauràs començat la nova temporada de Lliga.
Sí, segurament ja haurà començat.
I clar, tu tens pressa per això. Bé, ara parlem de que la Diputació de Castelló aprovarà avui en la Comissió de Concertació i Coordinació les bases per les quals es regirà la concessió d'ajudes per als municipis de la província que es van veure afectats per la borrasca Filomena, que la dotació pressupostària serà major de 300.000 euros, no? La veritat és que han sigut moltes les localitats que es van veure afectades a causa d'aquesta borrasca, encara que ja sabeu de quin lloc tan sols es va parlar, no?, en aquesta borrasca. Ens anem a Benicarló perquè la Guàrdia Civil ha detingut a un home com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi en grau de tentativa, falsedat documental i desordres públics després de llançar des del terrat d'un edifici als treballadors d'una empresa de desocupació una placa de cocció de marbre de grans dimensions, és a dir, va llançar l'encimera per el seu terrat, no? I per això ha sigut detès. Sí, sí, ho estàs escoltant bé, pareix que la crispació arriba a uns límits molt alts, no, Víctor?
Claro, però estava en obres de reformes o estava molt cabrejat?
Estava cabrejat, perquè per tirar l'encimera des del terrat tenia que estar molt cabrejat. O sigui, ese és el nivell, no?, que estem patint avui en dia i que no es deuria de fer, no? Que, per cert, ahir va ser notícia, amb la notícia, valga la redundància, en la que vam començar ahir, no?, ese atrac fictici al Ginet, no?, i que ha sigut la sorna de tota Espanya, no?, i que s'ha convertit en viral i ese atrac fals que es va produir al Ginet, no?, perquè l'alcalde se li va oblidar preguntar als xics què anaven a gravar i després traslladar-lo als municipals.
Tinc una cosa, fora de l'Ajuntament n'hi hauria que tindre muntada alguna cosa per a gravar, no? Ningú se va donar compte que hi havia un camió o més llums de lo normal.
No ho sé, pues pareix que no, inclús la gent del voltant de les terrasses que estaven allí diuen que es van a donar un sus molt alt, no?, perquè van arribar fins a 5 dotacions de la Guàrdia Civil, o sigui que imagineu-vos la broma, no? No ha sigut cosa de risa. Ens n'anem ara a Borriana perquè naix l'Aurora Grup de Suport, una associació que coopera amb les ONGs que rescaten vides al Mediterrani. L'Aurora Grup de Suport és una entitat dedicada a la cooperació amb les ONGs que rescaten migrants forçats al Mediterrani. El col·lectiu, organitzat de manera assembleària, compta amb nombrosos voluntaris i des de fa més de 3 anys realitza diverses funcions, entre les quals destaquen donar la benvinguda a les ONGs i fer la funció d'anfitrions, donar-los suport en les primeres gestions, coordinar l'allotjament de les tripulacions i voluntaris, tant en hotels i hostals en els casos d'estades curtes com en habitatges de lloguer per als períodes més llargs. En els últims 3 anys s'han allotjat més de 200 persones en diverses modalitats, que això suposa doncs bé, un important impacte positiu per a l'economia local. Ens agrada, no?, que hagi nascut des d'ací propet aquesta iniciativa per rescatar aquests migrants forçats del Mediterrani. Ara, ens n'anem a Almenara perquè Costes ha confirmat a l'alcaldessa l'inici de les obres de les escolleres al setembre després del període d'anidament del xorlitejo. Ja saben que Medi Ambient està sempre molt pendent dels anidaments, sobretot en aquesta marxa tan propeta que tenen a Almenara. Doncs bé, després d'aquest període serà quan es comencem a veure la nova platja d'Almenara, no?, que tant els ha costat reclamar aquestes 3 escolleres. I acabem, diguem, amb Vila-real, perquè avui estem de plenari i l'Ajuntament aprovarà avui en ple la bonificació del 95% de l'impost sobre béns d'immobles, és a dir, l'IBI. Serà a un total de 187 establiments comercials i d'hostaleria com a part del paquet d'ajudes anticovid municipals per a alleugerar els sectors econòmics doncs, més afectats per la pandèmia. I ara bé, el cel, no, Víctor? Estem pendents. Doncs bé, no s'obliden el paraigües perquè el cel de la Comunitat Valenciana presentarà aquest dimarts intervals nuvolosos amb ruixats a la vesprada a Castelló, localment forts i amb tempesta. El vent bufarà fluix de direcció variable i les temperatures mínimes es mantindran sense canvis significatius encara que les màximes iniciaran un ascens. Segons informa l'Agència Estatal de Meteorologia, el dimecres el cel romandrà nuvolós en el terç nord i presentarà intervals nuvolosos en la resta, no?, amb ruixats i tempestes ocasionals a partir de migdia, molt probables a l'interior de Castelló. Dits creuats, esperem que la pluja continuï fins dijous, Víctor?
Va, però a la hora del partit, que a la hora de dinar m'han convidat.
Ah, val, perfecte, perfecte. Doncs esperem, no, que aquests riusats siguin favorables i ens donen sort al Villarreal Club de Futbol, no, en aquesta semifinal. Doncs bé, Víctor, ens acomiadem fins demà, no?
Fins demà.
I vostès no es vagin, que es comencem amb les entrevistes ja mateix.
Estàs a la 92.2 FM.
Tens un negoci a Vila-real? T'agradaria tenir una major visibilitat comercial i obrir les portes del teu negoci a més clients? Suma't a Fem Poble, sense cap cost ni compromís de permanència. Informa't a vilatenda.com. Comprant al poble, Fem Poble. Una iniciativa de l'Ajuntament de Vila-real i la Fundació Caixa Rural Vila-real.
La tradició nos define com a pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Vila-real.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Vila-real. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Vila-real. Conócenos en nuestra web clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
En Carnicerías, Embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante. Y en estos momentos difíciles, queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo. Y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor. Lo natural es sano.
¿Has visto esta escultura?
Sí, pero no tiene ProPilot ni Nissan Connect.
Otra vez con tu Nissan Juke.
Es que es tan bonito y está tan equipado.
Pero
Nissan Juke 1, escultura cero.
Si quieres conducir lo último en diseño y conectividad, esta es tu oportunidad. Consigue tu Nissan Juke con las ofertas exclusivas de tu concesionario Nissan.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Pruébalo en tu concesionario Nissan Satra de Villarreal. Carretera Villarreal Honda, kilómetro 27.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Confundí sus dunas con olas de mar, intentando un viejo paso de merengue. Me olvidé de que olvidé cómo bailar. Asomado a los barrancos de la noche, sumergido en el sombrero de un disfraz. Las criaturas me miraron fijamente y me dijeron: chico, vuelve a tu lugar.
Bé, i ara tenim amb nosaltres el portaveu d'Universitats del Partit Popular, les Corts Valencianes, Lluís Martínez. Bon dia, Lluís.
Bon dia, encantat d'estar amb vosaltres.
Sí, perquè la veritat voldríem que ens parlar doncs de la vacuna, perquè esteu reclamant que els estudiants de Medicina no poden fer les seues pràctiques com ben sent habitual, perquè encara no estan vacunats, no? I és algo que està dins de la seua matrícula universitària i tindrien dret a fer-la, no?
Absolutament. En aquests moments, els estudiants de Medicina estan contemplats dins de lo que és l'estratègia de vacunació del Covid-19, que haurien d'estar ja vacunats. I si no ho contempla el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, en la seva estratègia, contempla dins del grup 3B a tot el personal sanitari i en la part final diu que així com estudiants sociosanitaris que realitzen pràctiques clíniques, és a dir, els estudiants de medicina, infermeria, etc. En aquest cas, des del Partit Popular, des del grup parlamentari popular, hem presentat una iniciativa per a instar a que se vacunen ja de forma immediata, perquè, com tenia el personal sanitari, sí que està vacunat i ells haurien d'haver estat, els estudiants de medicina, que realitzen pràctiques clíniques, haurien d'estar vacunats ja en aquests moments i això no ocorrís. Per tant, han presentat aquesta iniciativa per a que puguen ser vacunats de forma immediata. Sobretot tenint en compte que també en altres comunitats, com en Madrid, en Andalusia, en Catalunya, en Aragó, en Castilla-La Mancha, en totes aquestes se'ls ha vacunat. I n'hi ha que recordar que ells quan paguen una matrícula i paguen també ells el dret a fer les pràctiques i el que és més important, més que el tema econòmic, el que és la seva formació. Dins de la seva formació està, i el seu currículum està aquestes pràctiques clíniques que, per desgràcia, durant aquest últim any han sigut pràctiques de forma escassa o de forma pràctiques que haurien de ser, com el seu nom diu, pràctiques, han sigut més teòriques i, per tant, estan deixant de tindre una formació que serà fonamental, perquè, bueno, qualsevol de nosaltres pot pensar anar a un metge que no estigui lo suficientment format. I és el que està ocorrent. Per això, des de, torno a reiterar que des del grup, del grup parlamentari popular, el que han fet ha sigut presentar aquesta iniciativa instant al govern de Ximo Puig a que els vacune de forma immediata, perquè com dia no se'ls discrimini respecte a altres comunitats, a la formació de metges en altres comunitats, i respecte als sanitaris que ja estan vacunats i que ells estan en el mateix grup.
Sí, això també es podia extrapolar, diguem, al sector educatiu, no? Perquè els que sí que han fet pràctiques, que estaven ara mateix als col·legis, han aprofitat a anar amb la resta, no?, de la plantilla educativa per fer la seva vacunació, però imagine que seran altres els alumnes que estaran pendents per fer pràctiques als col·legis, i no sé si a ells els passa el mateix que els de medicina, que com no estan vacunats no poden fer-ho.
Bueno, el que sí que ha ocurrit és el fet que tu acabes de dir, que és que estudiants de magisteri i de diferents especialitats en els IES, en els instituts, que estaven en el seu període de pràctiques, coincidia en el període de vacunació del professorat i que han estat vacunats també. Però vaig a dir-te més, s'estan donant també en aquesta estratègia de vacunació, que entenc que el govern de Ximo Puig no està portant-la a terme de forma adequada, ja dic, inclús incomplint, com te deia fa un moment, la estratègia de vacunació a nivell nacional, se produeixen a tres casos, com és, per exemple, el que també hem denunciat i que hem presentat també una altra iniciativa, per als professors de les escoles de música. Tu saps que el professorat dels conservatoris ha estat vacunat dins d'aquesta estratègia, com a professorat, diguem, depenent de la Generalitat, però n'hi ha més de 600 escoles de música, més de 60.000 alumnes i més de 5.000 professors d'aquestes escoles de música, depenent de les societats musicals, que tampoc han estat vacunats. I vacunats, me referís al professorat, d'aquests més de 5.000 professors que dia a dia tenen, fan exactament el mateix treball que el professorat de conservatoris i exactament corren els mateixos riscos que corren el professorat de conservatoris i tampoc estan vacunats i que també demanen aquesta vacunació. I un altre cas, i en això ja acaben aquestes discriminacions o aquestes incongruències o aquesta improvisació respecte a la vacunació, que és el tema dels estudiants d'Erasmus. Jo, com a portaveu d'universitats, doncs, bueno, porto universitats, també cultura i esports, se dona també el cas de, com te deia, dels Erasmus. Segons el pla de vacunació que n'hi ha, diu que després, a partir de setembre, és quan els menors de 31 anys tindran accés a la vacuna. Què ocorreix? Que l'alumnat Erasmus, que té menys d'aquests 31 anys, que estan en edat universitària, que en setembre hauran d'estar ja incorporats al seu destí, a la seva universitat, a la seva ciutat, on residiran, en alguna ciutat europea i escrits a alguna universitat europea, se pot donar el cas de que se'n vagin al seu destí, que així no estiguin vacunats i que quan tornen ja hagi passat el torn per a vacunar-se així. Per tant, també el que hem demanat és que tot aquest col·lectiu d'alumnat d'Erasmus, abans de que se'n vagin al seu destí en setembre, pues que també se'ls adelanta i se vacunació per seguretat d'ells i donar, com te deia, aquesta seguretat a la salut d'ells, a les seues famílies i al lloc on van a estudiar durant els siguients mesos després de setembre en les universitats europees que estiguen escrits.
Diguem que s'han quedat penjats fils, no?, en aquest pla de vacunació, no tan sols en matèria educativa, no?, per a tots aquestes xiques i xics que s'estan formant, no? O sigui, per exemple, els farmacèutics, els que estan en òptiques, també s'han quedat com en una, diguem, en un limbo, no?, que no sabem ben bé quan els va arribar a ells la vacuna, sobretot perquè ells estan constantment en gent, no?
Sí, absolutament. Jo també replegava gent de, pues, com dius tu, de farmacèutics i de òptiques, que, bueno, pues, no deixen de ser personal sanitari i estar inclosos dins d'aquest grup 3B que marca l'estratègia de vacunació, que no sabien quan els havien de vacunar. Sí que és cert que fa poc que alguns d'ells han estat vacunats, però han estat durant molt de temps en isedre d'haver estat vacunats, però que no se'ls ha exercit. En definitiva, el que estem comentant són exemples de com ha portat o com està portant la pandèmia el govern de Ximo Puig. Tinc que recordar que en la primera i la segona ola se dia, no, és que la Comunitat Valenciana tenim pocs contagis. Clar, hi havia pocs contagis perquè no s'estaven realitzant tests i aquests tests PCRs que són tan fonamentals per a detectar casos. Ni se feien els rastreos com calia. Sí que han vist els hospitals voladors, que això sí que és un dels fets que han fet i de les grans realitzacions del govern de Ximo Puig, quan veiem en Madrid, per exemple, hospitals com el que es va fer en IFEMA, en la primera onada, o com el Cendal, que és en l'última fase de la pandèmia. Per tant, podem tenir diferents models i els exemples dels que estem parlant són aquests exemples de la improvisació i d'aquest treball que s'ha fet de forma improvisada moltes vegades per part del govern de Ximo Puig en el desenvolupament d'aquesta pandèmia.
Sí, en matèria esportiva també estan reclamant a la Generalitat pensar en un bono esportiu, no? per ajudar encara més als gimnasos i centres esportius que s'han vist afectats i molt, no? Per la pandèmia.
Sí, aquesta iniciativa, aquesta proposició no de llei que vaig signar esta setmana té com a objecte el intentar recolzar a este sector. I té diferents vessants que m'agradaria explicar de forma breu. I és, per un costat, abans de la pandèmia n'hi havia al voltant de mig milió de valencians que anàvem a instal·lacions, a gimnasos i a centres esportius. L'administració va tindre que retallar i tindre que imposar tota una sèrie de mesures que el que feien era restringir l'accés a aquestes instal·lacions. Inclús durant els dos primers mesos d'enguany han estat tancades. El que ha fet per un costat els gimnasos han estat tancats, molts dels treballadors han hagut d'anar a l'ERE, però en el moment d'alçar aquestes restriccions, alguns d'aquests gimnasos, alguns d'aquests centres esportius, no han pogut obrir les portes i ja no van a obrir. Per tant, diguem que per un costat les restriccions que han hagut per part de l'administració en quant a l'apertura, en quant als aforos que impedia el que pogueren anar més persones, la no utilització de les dutxes, dels vestuaris, que era de les condicionals que ficava l'administració, ha fet que un sector econòmic com són els gimnasos, com te dia, i molt utilitzat per els valencians, no hagi pogut tirar endavant. Per tant, el que diem és l'administració que ha creat aquesta problemàtica també té que ajudar. I com pot ajudar l'administració a tirar endavant? Pues nosaltres, com a grup parlamentari popular, el que volem és que se creï un bono esportiu. Un bono esportiu, i en què consistiria aquest bono? Pues aquest bono aniria adreçat a tots aquests usuaris de centres esportius, de gimnasos, que podrien veure com fins al 50% del seu abonament se'ls podria abonar per part de la Generalitat en un tope de 200 euros a l'any. És a dir, i per què diem abonament anual? Pues perquè sabem que a partir de setembre és quan es comença la temporada esportiva, quan la gent es comença a anar als centres esportius després de les vacances, i entenem també que és bo el fidelitzar als usuaris en aquests abonaments anuals. És a dir, que l'ajuda aniria a qui faci un abonament anual en un màxim de 200 euros, i un màxim del 50%, és a dir, una persona que li costa 500 euros l'abonament anual per el tipus de gimnàs o de centre esportiu que vagi, seria un màxim de 200 euros, i una persona que li costa 100 euros, pues el màxim que podria rebre serien 50 euros, és a dir, el 50%. En definitiva, és l'invertir en salut, és l'intentar ajudar a que la gent torni a tindre una vida saludable, perquè és millorar en la salut física, però també en la salut mental. I sí que m'agradaria donar un dato, i és que jo sóc dels defensors de que l'activitat física i l'esport és salut, com te deia, salut física i mental, i cada euro està demostrat en diferents estudis d'universitats que cada euro que s'invertís en salut són 3 euros que estem estalviant en un futur en la sanitat pública, perquè estem prevenint algunes malalties que en un futur se poden donar i que mitjançant l'activitat física i l'esport estem estalviant aquests diners a la sanitat de tots.
I aquest suport, aquest bono esportiu, tornaria a fer que la gent també confiara en tornar, no, als gimnasos i centres esportius, perquè ara mateix són molts els que són no receptius, no, en aquesta idea, sí, una desconfiança per culpa del virus. Sí.
Jo tinc que dir-te que jo estic en contacte en els centres esportius i gimnasos i sé del gran esforç que han fet des del punt de vista empresarial en millorar les seues instal·lacions, en donar-li la seguretat, d'acoplar-se a les distàncies de seguretat que marcava la normativa, en mesures sanitàries, en desinfectació de les instal·lacions i neteja, si ho feien 3 vegades al dia, doncs inclús duplicant les freqüències. Inclús també sistemes de rastreo, és dir, que si es donava algun tipus de cas, se sabia en tot moment en qui havia estat en contacte. I tinc que donar un dato, i és que només el 0,28%, repetís, 0,28% dels casos totals de Covid que s'han donat, s'han donat com a origen en un centre esportiu. Per tant, això dona idea de la seguretat que se dona en els centres esportius i gimnasos, i que, bueno, pues han vist que a pesar de tindre aquestes mesures, a pesar d'aplicar tota una sèrie de mesures per a la millora de la seguretat i la sanitat, pues han vist com l'administració tancava aquestes instal·lacions i que, bueno, pues, com te dia, el criteri és que l'administració els ha d'ajudar també per a poder eixir d'aquesta crisi als gimnasos i centres esportius.
Bé, doncs esperem que poquet a poquet, no, la gent vagi recuperant la confiança i esperem, no, aquestes notícies d'aquests estudiants que estan pendents d'aquesta vacunació, a veure si trobem resposta per part de la Generalitat. Portaveu d'Universitats del Grup Popular a les Corts, Lluís Martínez, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat i encantat d'estar en tot.
Y los errores un camino que abrazar. Los errores un camino que abrazar. Los errores un camino que abrazar. Eres hijo de la madrugada y descubres en la bruma tu verdad. Sé que esconde su bombón envenenado. Sé que guarda su belleza tras su telón de alquitrán.
Estás a la 92.2 FM.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal. Edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, Avenida Castellón número 1, Villarreal.
No hay atajos para lograr que las ideas innovadoras se hagan realidad. Por eso hemos creado el nuevo Hyundai Kona. Por fin, un SUV con la última tecnología ya es accesible a todo el mundo. Descubre la nueva gama Hyundai Kona y benefíciate de sus condiciones y descuentos especiales. Más información en Hyundai.es. Movicorea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite. Acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
¡Hey! ¡Vamos! ¡Pucho!
Acciones.
No me vale.
A ella no le vale con que le escriba canciones. Ingobernable el amor de mis amores.
Que no me vale.
Ni una escalera para poder alcanzarte. Ni una pistola para poder gobernarte.
Ara ens n'anem fins Moncofa per parlar amb el portaveu del seu equip de govern, José María Andrés. Bon dia, José María.
Hola, bon dia.
Bé, anem a parlar amb vostè d'un tema que nosaltres portem arrossegant, no? Que és el tema de la celebració dels bous al carrer, no? Cap, diguem, de les administracions públiques que tenim així al nostre voltant s'ha pronunciat sobre què és el que passarà amb els bous al carrer. Sí que és veritat que, per exemple, Almassora està treballant en un protocol per a que retornen els festejos, no? Però sí que és veritat que vosaltres, des de l'Ajuntament de Moncofa, ja veu instat a la Generalitat, no?, que es fique les piles, diguem, perquè tornen els bous al carrer, no?
Efectivament, conforme has dit, pues, ens hem dirigit a l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, depenent de la Generalitat Valenciana, pues, que és la competent per autoritzar lo que són els festejos del bou al carrer, pues, li demanem des de l'Ajuntament, ho duem com una moció presentada pel Partit Popular i on esperem que tots els altres partits polítics se sumen, pues es duem de que es comencen a treballar ja en un protocol per a poder fer lo que serà la festa dels bous al carrer. És una tradició molt arraigada en les nostres comarques, especialment també si en Moncofa, en la Plana Baixa, i també no n'hi ha que perdre de compte que és un motor econòmic on molta gent pues, també viu d'esta festa dels bous al carrer. Puc pensar en ramaders, gent professional de d'ací, però també estem pensant en tots els bars, tots els comerços de les poblacions que quan hi ha festejos als bous al carrer pues, veuen incrementar la seva facturació. És un motor econòmic de totes les poblacions dins les festes locals. Estem observant pues, que en esta desescala s'estan autoritzant ja diversos actes i ja seguint uns protocols. Pues nosaltres el que demanem també és que la festa dels bous al carrer, també com una celebració, pues que també se faci el protocol per quan ells creguin convenient des de la Conselleria de Sanitat per tot el tema del Covid se puguem fer, que no es tinguem que esperar entonces a fer un protocol, sinó que ja el tinguem i podem fer els bous al carrer el més aviat possible en els nostres carrers de la població.
Clar, vosaltres demaneu, no?, que diguem que no s'esperen fins l'última hora, no?, perquè, per exemple, molts festejos taurins que tenim així a la província de Castelló són durant l'estiu, no?, inclús es comencen ara en maig, en el cas d'Almassora i Vila-real, per exemple, es començaria ara l'agenda de bous al carrer i, clar, que no s'esperen fins l'última hora perquè aquesta activació dins d'aquest sector es faci realitat, no?
Efectivament, nosaltres també pues, el que tenim por és que sigui més un tema ideològic i que pues, des del govern del Botànic, els socis que tenen compromís, que sempre s'han mostrat contrari pues, als festejos taurins, que estiguen aprofitant el que és aquesta pandèmia per el tema de que al final acabarem la festa dels bous al carrer. Això no ho podem permetir, conforme he dit, són unes tradicions molt arraigades en aquesta zona i, conforme he dit, també són un motor econòmic. I el que s'ha de fer ja és, conforme s'estan fent en altres sectors, treballar ja en un protocol que el tinguem tots els pobles clars i, quan se crega convenient que la pandèmia ho permetisca, la Conselleria de Sanitat doni l'autorització, que no tinguem, conforme tu has dit, esperem-nos a fer aquest protocol, tindre'l i, quan més aviat possible puguem tindre els bous al carrer, pues que estiguen, perquè, clar, conforme t'he dit, pues nosaltres pensem o tenim temor de que sigui un tema ideològic i que al final el que se vulgui encarregar és la festa dels bous al carrer, perquè també vull recordar que s'han ajudat a tots els sectors, però el que són les ramaderies braves pues tampoc han tingut cap tipus d'ajuda per part de la Generalitat. Entonces, mal pensem de que n'hi ha un trasfondo polític darrere de tot això i el que duem a la moció així al plenari és pues, a instar a que aquest protocol se faci i que la gent vagi a conscienciar-se de que conforme passen altres activitats esportives, culturals, pues esta és una més i que se treballi en un protocol conforme dit perquè els bous tornen a anar als nostres carrers, que és el que volem els aficionats.
Justament, i aquest comentari que vostè ha fet, sí que és veritat que nosaltres així a la ràdio hem tingut moltes voltes a Vicente Nogueroles, que recordem que ell és el president de la Federació de Penyes Taurines a la Comunitat Valenciana, i ells també diuen això, no?, que els dona por que estiguen aprofitant, diguem, aquesta situació per acabar en aquesta festa i les ajudes. I jo crec que per a ells tindre el suport, no?, també de les administracions públiques com ara Moncofa i altres ajuntaments, no?, que s'han ficat ja a treballar en aquest protocol, però sí que és veritat que si es treballa en un protocol local mentre no estiga a nivell de Generalitat, doncs no es podrà donar el tret d'eixida a aquests festejos, no?
Efectivament, el protocol té que fer l'Agència Valenciana de Seguretat, que és la competent. No la tenim que fer cada poble d'una manera. En un poble, en Moncofa, d'una manera, en només d'una altra, en Xilxes, d'una altra, no té cap tipus de sentit. És a dir, la Generalitat, a través de l'Agència Valenciana de Seguretat, té que establir un protocol on tots els pobles ens tenim que sumar. Recorde que ells són els competents per a l'autorització dels bous al carrer. De fet, les poblacions es demanem autorització perquè s'autoritzen a fer aquesta festa al carrer, per la qual cosa són ells els competents i són els que tenen que fer la faena i ficar-se mans a l'obra i fer este protocol i tots els pobles sumamos a este protocol per poder dur endavant el que és la festa dels bous al carrer, clar.
Per tant, si tinguérem un protocol clar, diguérem, per juliol, agost, no? Es podrien celebrar actes taurins a Moncofa? Seria una realitat?
Bueno, se necessitaria primer tindre el protocol per saber conforme se té que actuar i després, evidentment, que hi ha una autorització a nivell general pues, per part de la Conselleria de Sanitat o de Presidència, de qui sigui, que diga, a veure, senyores, les festes al bou al carrer ja se poden fer i tindre aquest protocol que ja prèviament ha fet l'Agència Valenciana per a poder ser una realitat. Nosaltres estarem a lo que manen, des de luego, la Generalitat Valenciana. Si en juliol pogueren ser els bous, pues, Moncofa, si tinguérem aquest protocol i tinguérem l'autorització, de segur que es plantejarien tindre-ho. Jo, juliol, ho veig una fecha molt pròxima, conforme va l'evolució de la pandèmia, però que si al final se duu aquesta vacunació massiva que tant s'anuncia i que des d'ací aprofite per a reclamar-la, que és l'única solució, aquesta vacunació massiva, pues, en les festes locals que tenim en Moncofa, per exemple, en el mes d'octubre, que pareix que en aquestes dates ja poden tindre aquesta vacunació massiva, jo crec que la festa dels bous al carrer pot ser imminent i ser una realitat. Les festes bous al carrer és com altre tipus d'activitats, però per això, evidentment, se tenen que ficar les piles també en la vacunació massiva, que pareix que és l'única solució que n'hi ha per a poder tornar a aquesta nova normalitat.
Doncs bé, portaveu de l'equip de govern de Moncofa, José María Andrés, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres, i si hi ha noves informacions, si vostès contacten amb conselleria i reben informació sobre què és el que passarà amb els festejos dels bous al carrer i si finalment tenim aquest protocol a nivell autonòmic, doncs l'emplacem a que vinga i mos ho conte a Ràdio Vila-real.
Perfecte, moltes gràcies a vostès.
Que te vas a ir, no me vale con mis buenas intenciones, no me vale con mis buenas acciones, a ella no le vale con que le escriba canciones, ingobernable el amor de mis amores. No ha pasado tanto desde el día en que te conocí. Y tú no has querido hacer caso, no has hecho ni caso de todas las señales que he ido dejando y que eran para ti. Porque te quiero.
Vale.
Que como te lo tengo que decir, se ha enterado todo el mundo que me tiene loco, esto no es vivir.
Que no, que no.
Ni una escalera para poder alcanzarte, ni una pistola para poder gobernarte, ni una escalera para poder alcanzarte, ni una pistola para poder gobernarte. Que no me quieras querer, que no me quieras querer, que no me quieras querer, no me quieras querer, que no me quieras querer.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma, perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno, además te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón, se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Vila-real.
¿Quieres obtener una formación moderna, adaptada a la realidad y que te permita trabajar o mejorar tu puesto de trabajo en cualquier empresa del sector cerámico? En la Escuela Superior de Cerámica de la Alcora impartimos el título superior de cerámica, equivalente a grado universitario. Una formación de calidad, con las últimas tecnologías del sector, para asegurar que nuestros alumnos adquieran las competencias demandadas por las empresas. Más del 95% de nuestros estudiantes están trabajando. No es necesaria la titulación de bachiller. Infórmate en escal@escal.es o en el 964-399-450. Escuela Superior de Cerámica de la Alcora. Aquí empieza tu futuro.
Están las rebajas y las rebajas sobre ruedas. En Con Dos Pistones liquidamos las unidades de stock Yamaha de nuestra exposición. Sí, sí, de esas que te gustan y te la llevas ya, sin esperas. Y hasta un 60% de descuento en recambios para tu moto y accesorios para ti. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Onda Late Cultura. Estrena temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel en el Teatro Mónaco. Te traemos las mejores obras de la mano de Lolita Flores, Cayetana Guillén Cuervo, Fernando Cayo, Antonia San Juan y el mejor humor con los cómicos Luis Piedraíta, Pablo Ibarburu, Valeria Ross y Santi Rodríguez. Reserva ya tus entradas en www.onda.es. Onda Late Cultura. Ayuntamiento de Onda.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Voy a tomar el camino equivocado, voy a salirme de la trayectoria, voy a meterme en líos, jugar con fuego, incumplir las normas. Voy a seguir tu senda peligrosa, voy a encender...
Bien, y nosotros hoy nos salimos del sendero también, porque hemos cambiado a Pilar Aleixandre a martes. Buenos días, Pilar.
Buenos días, María.
Bueno, es bueno escucharte cualquier día de la semana, ¿no?
No sé, yo supongo que sí, como yo me escucho todos los días.
Bueno, pero está bien así. La gente, bueno, nos cambiamos, ¿no? La rutina dices que, bueno, hay que salir a veces de la monotonía, ¿no?
Sí.
Siempre está bien, ¿no?
Los ajustes creativos, que le llamo yo, que los me gustan ajustes, mucho los ajustes sí. creativos.
Bien, hablamos, introducimos ya el viernes pasado, que fue el día del libro, hablamos uh-huh. de tu libro de cabecera, el que uh-huh. deberíamos tener todos en la mesita de noche, casi, ¿no? Es el libro de los cuatro acuerdos, y ya dijimos que las próximas semanas hablaríamos de cada uno de estos acuerdos, ¿no? Uh-huh. Así que, sorpresa, empezamos con el primero de los acuerdos.
El primer acuerdo. Este es uno de mis libros de cabecera, ¿no? Hay otros también, pero este la verdad es que es uno de ellos, que lo tengo todo como muy subrayado, páginas dobladitas por arriba, por abajo, ¿no? Para marcar cosas así como muy especiales. Y el primer acuerdo, aquí nos dice que tal vez es el más importante y el más difícil de cumplir. Y no sé, ahora lo veremos, ¿no? El primer acuerdo nos dice, sé impecable con tus palabras. Ahí queda eso, ¿no? Sé impecable. Impecable es una palabra, fíjate que yo desde que era bien pequeña, tal vez no la había vuelto a escuchar o a utilizar hasta que la leí en este libro, ¿no? Ser impecable. Es tan importante... Que si fuésemos capaces de conseguir esto, creo que ya llegaríamos a un nivel como high level, ¿no? Como high level.
Sí, sí, sí.
Como ya te comentaba el otro día, es ese nivel de impecabilidad de palabras hacia el otro, pero yo creo que también hay que prestar mucha atención hacia las palabras que me digo a mí misma, ¿no?
Claro, porque yo también pienso que el nivel de impecabilidad en las palabras también podemos caer en la falsedad hacia el otro, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? Y aparte, las palabras tienen un poder creador, ¿no? Cuando hablábamos, por ejemplo, de los espejos, no sé si te recuerdas, y hablábamos del espejo de la crítica, hablábamos de que cuando yo etiqueto a el otro... De falso, por ejemplo, para mí esa otra persona siempre que esté conmigo estará como falso, como una persona falsa, y esto lo he creado yo.
Claro, claro.
Sin a lo mejor ni siquiera decírselo verbalmente. Si yo mentalmente pienso, míralo, ya está contando esto, pues es un falso o es un tal, ¿no? Estoy haciendo esa crítica y con esta palabra etiqueto ya. Para mí siempre será un falso, ¿no? Fíjate el poder
de las palabras.
Tiene la palabra,
sí,
¿no?
O sea, no caigamos en eso de las palabras se las lleva el viento, porque no se las lleva, ¿no,
no
Pilar?
No, se las llevan, crean completamente, ¿no? Si yo me repito una palabra o una frase como un mantra, acabo creando una realidad, tanto positiva como negativa.
Claro, el que, por ejemplo, siempre es negativo y dice, me voy a tropezar, me voy a tropezar, me voy a tropezar, va y se tropieza, ¿no? De tanto creerlo.
Exactamente. Y fíjate como que también lo que soy es lo que poco a poco voy expresando por medio de mis palabras. Uh-huh. Y ahí entro también en coherencia, ¿no? Si yo explico y cuento que soy de una manera y luego realmente soy de otra, vivo de una forma incoherente. Vivo en crisis, ¿no? Conmigo
crisis
misma.
Constante.
Conmigo misma.
Sin necesidad de estar en los 40 ni en los 50.
Efectivamente, efectivamente. Y yo hay una anécdota que supongo que igual ya la he contado, ¿no? Pero la volveré a contar porque es que para mí esto es fantástico, ¿no? Las palabras que me digo a mí misma, ¿no? Cuando yo me voy a un retiro de Vipassana, hay un momento en una meditación que yo pienso, es decir, me digo en mi mente, no podré volver a andar. Mira tus piernas. Yo estaba sentada en posición fácil. Tus piernas se han abierto del peso de las piernas. Están como más caídas hacia los lados, ¿no? Posición fácil es esa posición de meditación de los budas, ¿no? O de los otros meditadores, los yoguis. Y yo veía el hueso, mi fémur, y yo veía los músculos. Y yo me pensaba, a mí misma me decía, uf, esto no voy a poder volver a andar jamás en mi vida. Y yo me creía que todo esto era cierto. Es decir, lo que me repito mentalmente, mi pensamiento, crea realmente una realidad que yo la vivo en ese momento emocionalmente como si fuese verdad. Claro, luego abrí los ojos y me puse a llorar porque vi que mis piernas... No les había pasado nada.
No les había pasado nada. Sí, no, es verdad que cada uno se sugestiona de una manera que cuidado con lo que pensamos.
Uh-huh, efectivamente. Y luego, claro, son palabras a veces pues un poco de doble filo, ¿no? Algo que puede ser maravilloso, si yo lo veo desde esas gafas del pesimista, ¿vale? Desde esas gafas del que todo lo ve siempre mal, del negativo, no doy opción a que la vida me sorprenda.
Claro, mira, eso me recuerda una vez, una de las cosas más bonitas que me han dicho a mí, me acuerdo que una persona me dijo, me gustaría verlo todo con tus ojos porque tú todo lo ves bonito. Y digo, es que si no veo bonita la vida, chica, ¿sabes? No sé ya a dónde vamos a llegar, ¿no? Pero sí que es verdad que te das cuenta muchas veces que hay mucha gente que dices... ¿Pero por qué eres tan pesimista? No lo veas siempre todo negro, que claro. Puedes verlo de color y se ve de color y claro. Está bien.
Y últimamente digo, entre el blanco y el negro hay muchos verdes, ¿no?
Sí. Verde esperanza.
Vale, hay muchos verdes. Entonces, pienso que hasta de la experiencia más negativa, una mente bien amueblada, con un vocabulario rico como tenemos en nuestro idioma, podemos encontrar... una buena enseñanza o una buena experiencia, porque a veces no todos son enseñanzas, ¿no? A veces no todos son aprendizajes, sino son experiencias y ya está, ¿no? Claro, y esto me lleva a hablar también un poco del silencio, ¿no? De esas palabras que callo.
Sí, me gusta que siempre que introduces el silencio, haces el silencio, ¿no?
Sí. Es que fíjate que, claro, yo no puedo hablar aquí sin hablar un poco de mí también, ¿no?
Claro, sí.
Cuando llegó a mí, y ya hablamos también de este libro en su momento, de Pablo Dors, la biografía del silencio. Cuando llegó a mí este libro, yo me di cuenta de lo incómodo que era para mí el silencio, ¿no? Y entonces vi también lo importante que era también el silencio, ¿no? El silencio me permite elegir exactamente lo que quiero decir. Porque creo que, vuelvo a decirte, tenemos un idioma que tiene una gran riqueza de palabras.
Sí.
Esto con mis alumnos de los laboratorios de emociones... juego mucho con ellos porque cuando empezamos hacemos una rueda, ¿no? De ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis llegado aquí? Bien, vale, perfecto. Yo me encanta que me digan bien porque entonces les digo, define bien. Bien, pero
bien.
Hay muchos adjetivos calificativos, ¿no? Que podías utilizar en lugar del bien o el mal, ¿no?
O regular.
O regular.
Sí. Sí. No, pero sí, es que es difícil expresar, ¿no?
No, no es difícil, simplemente no estamos acostumbrados, ¿no? A trabajar con el vocabulario, a trabajar, a esforzarnos.
No, y a expresarlo. Y a expresarlo, porque hay mucha gente que se dice, es que es hermética, ¿no? Es se cierra en banda, parece que no verbalice lo que siente. Tampoco pasa nada, ¿no? Si no se verbaliza. ¿O es necesario verbalizarlo?
Vamos a ver, tampoco siempre, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor tal vez el gran problema es cuando yo no sé realmente qué me está pasando a mí. Uh-huh. Yo no sé realmente poner en palabras cómo me siento o dónde lo siento o cómo es lo que siento. Yo no sé si es rabia o si es miedo o si es ira o si es qué es lo que estoy sintiendo ante esta situación y dónde lo siento físicamente, qué haría yo para liberar esta rabia o esta sensación física que tengo, ¿no? Y lo que es peor, ni siquiera sé qué es lo que ha puesto en marcha esta sensación física,
que es todavía peor, casi.
Es todavía peor,
es todavía peor,
claro que sí. Entonces, sí. ¿Cómo puedo ser yo impecable con mis palabras si no sé el vocabulario, mi diccionario, nunca he aprendido a utilizarlo, ¿no? No sé cuántas palabras contiene mi diccionario. Guay, está guay. LOL.
Sí. Eso es un vocabulario muy moderno ahora,
sí,
eso,
¿no?
¿Eh?
O sea, pero sí. Sí, pero, o sea, pero qué es guay.
Claro, 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 sí, totalmente.
Sí, que es guay. O sea, si nosotros tenemos poco vocabulario aprendido, imagínate las generaciones que nos vienen detrás, ¿no?
¿Y qué tendríamos que hacer para descubrir nuestro diccionario y ser impecable también con nuestras palabras?
Silencio.
Sí, pero para tener silencio tenemos que hablar con nosotros mismos, ¿no?
Efectivamente,
porque
sí.
Yo cuando estoy en silencio me hablo a mi cabecita, ¿no?
Claro, claro. Pues darte cuenta, ¿no? De qué te ocurre, de dónde te ocurre, de dónde viene, qué ha ocurrido. Tu cuerpo, cómo ha cambiado, ¿no? Nosotras nos hemos sentado a hablar y, claro, llevo días sin estar en directo aquí. Y de momento me has hecho una señal de... Mari, el micro, yo sí me acordaba de que tenía que coger el micro,
sí,
¿no?
Sí.
Yo, mi piel se ha erizado toda, decir...
El micro,
¿no?
Sí,
¿qué,
sí.
¿Qué sensación ha sido esta? Pues sensación de sorpresa, a lo mejor, ¿no? ¿Qué he sentido? ¿Sorpresa? ¿Vergüenza? ¿Ridículo? Es estar atento, ¿no? Yo he sentido sorpresa. ¿Y cómo la he sentido en mi cuerpo? Mi piel que se ha erizado... Es decir, y que me ha dado risa, lo que pasa es que tú no lo has visto porque llevo una mascarilla, pero me ha dado risa de decir, oh my god.
Sí, totalmente.
Oh my god. ¿Y qué me ha llevado a pensar? Pues me ha llevado a pensar, fíjate, siempre que vengo a la radio con María, me siento feliz.
Sí.
Me es fácil reírme, ¿no? Esas son las palabras que yo utilizo conmigo. Entonces, esas palabras, digamos que en mi cerebro, que es un campo fértil, se siembran.
Claro.
¿Vale? Y esto va a dar su fruto. ¿Qué podría haber ocurrido? Rebobino, misma situación. Hace algún día que no vengo y tú me haces un gesto del micro y yo me asusto. Y digo, ostras, no me he puesto ni siquiera el micro delante. Esto va a ser un desastre total. ¿Vale? No me he acordado, me tendría que haber acordado, ¿no? Y yo misma me digo unas palabras que son negativas y esto son semillas que se están sembrando en mi cerebro. ¿Qué frutos van a dar estas semillas?
Pues que vaya mal.
Que vaya mal, que yo piense que va a ir mal. Que tal vez la próxima vez que yo venga ya con ese recuerdo negativo, ¿no? Ese pensamiento de uff, y que yo acabe... no gustándome venir a la radio.
Claro.
Esto es todo lo contrario de lo que me pasa, ¿no?
Sí, 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 no, pero está bien porque eso incluso nos pasa cuando nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? De nuestro físico.
Efectivamente.
Cuando trabajamos, si todo nos lo tomamos mal, pues al final es que iremos desagusto a trabajar porque es que yo misma me estoy sugestionando de que allí nadie me quiere, nadie me tal, ¿no?
Uh-huh. Claro. Cuando yo me hablo o cuando yo le hablo es lo mismo. O sea, ¿cómo recibe el otro lo que yo le digo? O sea, es tanto lo que yo le digo, es importante, pero más importante es cómo él lo recibe.
Claro. Pero también te he de decir que aquí tenemos que abrir un capítulo para ciertas personas. Un capítulo aparte para ciertas personas que no tienen filtro a la hora de decir a la gente. Y tú muchas veces, la otra persona, por educación, también tiene que respetarlo, ¿no?
Claro, claro. Porque esto de decir, no, no, yo es que soy sincera, pero vamos, a tope, ¿no? Pues a veces ir sin filtro por la vida tampoco es lo más normal, ¿no? Entonces pienso que está bien ser sincero y hablar con honestidad, pero con cariño, ¿no?
Claro.
Hablar desde el corazón, decir desde el corazón.
Bueno,
las
utilizar
cosas.
La empatía.
Sí, sí, sí.
Es que la empatía le tendríamos que dedicar todo un capítulo.
Sí, buena idea, tomo nota.
Que se ha perdido bastante, ¿no? Uh-huh. Y a la hora de utilizar las palabras, la empatía es muy importante para saber qué transmitir. O sea, qué no te gustaría que te dijeran a ti, ¿no?
Correcto, correcto, correcto. Y ahí viene la impecabilidad, ¿no? Sí, pero fíjate, ¿qué no te gustaría que te hicieran a ti? Pero es que el otro no eres tú tampoco, ¿no?
No, sí, a lo mejor el otro necesita en un momento dado un estirón de orejas, aunque a mí no me guste que me lo den, pero...
Claro, yo creo que aquí viene mucho también, hemos dicho que viene también el silencio y viene también la escucha, ¿no? O sea, observar, conocer al otro y ponerte un poco en la piel de él, ¿no? Y ver realmente en qué puedes... sostenerle y ya está. Es que se trata de sostener más que de ayudar, sostener y estar en la escucha en el otro, ¿no? En el respeto y en el sostén, en el no hacer muchas veces, ¿no? Simplemente en el estar al lado de él.
Acompañar.
Ese acompañamiento, exactamente.
Porque a lo mejor la otra persona se siente sola, simplemente, ¿sabes?
Así es.
¿Qué más podemos decir de la impecabilidad de las
palabras? De la impecabilidad, pues mira... Es no utilizarlas en tu contra, ¿vale? Es no utilizarlas en la contra de la otra persona. Es como que si te veo en la calle, voy citando un poco un párrafo, ¿no? De los que yo tengo marcados, y te llamo estúpido, puede parecer que utilizo esta palabra en contra tuya, pero en realidad la utilizo en contra de mí mismo, ¿no? Esto, ahí hablamos un poco de los espejos. Pero en realidad, perdona, porque tú me odiarás y por ello tu odio será bueno para mí. Por lo tanto, si me esfuerzo con mis palabras, te envío todo mi veneno emocional y lo estoy utilizando en mi contra. Es decir, realmente cuando yo te digo estúpido, lo que espero es recibir tu odio. Es un poco una forma de odiarme a mí mismo.
El saco de boxeo, ¿no?
Exacto, exacto. Exacto. Es como que no merezco tu amor. Siento que no merezco tu amor. Es un poco el que está enfadado con el mundo.
Pero fíjate eso en las películas, cuántas veces hemos visto, ¿no? En un momento de dolor que va uno a pegarse con alguien simplemente porque quiere que le peguen a él y sentir el dolor.
Efectivamente. Necesita desahogarse, ¿vale? Y sacar ese dolor fuera, ¿no? Fuera de sí. Y sacar ese desahogo totalmente. Claro, ¿dónde está nuestra autoestima?
Claro, es que aquí también juega un factor muy importante.
Muy importante.
Porque sin autoestima nos decimos claro, barbaridades.
Claro, y fíjate cómo todo gira en torno a lo mismo, ¿no? Me conozco.
El quererse también.
Me quiero, me valoro. Sé lo mejor que puedo dar de mí al mundo.
Y no ponerme piedras a mí misma.
Esas piedras que me encuentro las utilizo ¿para qué? ¿Para crecer o para sollozar, para lamentarme, ¿no? Porque luego está el victimismo, ¿no? De el que siempre está hablando, pues imagínate, en ese cerebro fértil está el victimista. Pobre de mí, todo me sale mal. Es que todo me pasa a mí.
Sí.
Es que no hago nada bien.
Y además luego, a lo mejor, ¿no? Siempre va llorando como a los demás, ¿no?
Claro. Entonces, él mismo se acaba creyendo que esto es la realidad y los demás lo ven así.
Claro.
Porque es la imagen que él está dando con sus propias palabras hacia los demás.
Qué importante es hablarnos bien para que nuestra imagen sea buena.
Claro.
Si yo tengo confianza en mí, denotaré confianza, ¿no? Y seguridad. Y, ¿no? Por ejemplo, para una entrevista de trabajo, qué importante es. Si yo voy con miedo y tiritando, pues daré una imagen que yo a lo mejor no quiero que me den, ¿no? En cambio, si la doy fuerte y de esto es para mí, pues tendría a lo mejor más posibilidades de entrar o no, en función. No.
Pero por lo menos tú crees en ti, ¿no? Yo creo que hay que creer en uno mismo. Siempre hay que creer en uno mismo. Y irse a otro acuerdo del que no hablaremos hoy, que es hacer siempre lo máximo que uno pueda, ¿no? Pues si tú tienes una entrevista de trabajo, pues ese día cuando te levantes, da lo mejor de ti desde el minuto cero. Ya está. Como si no hubiera mañana.
Pero es que yo creo que todos los días hay que dar lo mejor,
claro que
de
sí,
uno,
claro,
porque
que sí.
El día que pasa no vuelve. Eso es así.
Y a veces hay días que lo mejor que puedes dar de ti es quedarte en casa.
Bueno, pero es que a lo mejor lo necesitas.
Claro,
también,
por eso,
¿no?
Por eso me refiero, a eso me refiero, ¿no? Hay días que dices, lo mejor que puedo dar de mí hoy, que nos hemos saltado de acuerdo, cuidado, es quedarme en casa y mimarme y taparme en el sofá con la mantita, con los gatitos o con la perrita.
Sí, con todo.
Y tragarme aquí una serie entera de Netflix, ¿no? Porque me lo merezco.
Bueno, pero
soy impecable con mis palabras.
Sí, sí.
Porque me lo merezco.
Claro, es que realmente el ser impecable con tus palabras es ser honesto contigo mismo.
Exacto.
No deja de, bueno, contigo mismo y con los demás. Uh-huh. Sé honesto sin pasarte de filtro. Pero sí que es verdad que es muy importante eso.
Uh-huh. Uh-huh. Así es, así es.
Hemos hecho buena la lección, ¿no?
Yo creo que sí.
Le hemos sacado mucho jugo al ser impecable, que ya lo habíamos introducido la semana pasada. Nos habíamos quedado con ganas de hablar más. ¿Algún consejo?
Mi consejo sería, como siempre, la observación, ¿no? Observa qué te dices, observa qué dices y date cuenta de si existe dentro del vocabulario que utilizas otras palabras, otros sinónimos que se ajustan más a lo que quieres expresar o expresarte, ¿no?
Háblate bonito también.
Sí, háblate bonito.
Como tú hablarías, ¿no? Pues intentemos hacerlo, ¿no?
Exactamente.
Con mimo y con cariño. Bueno, pues Pilar, Alexandre, como siempre, tú también impecable con tus palabras.
En eso estamos, corazón.
Pues muchas
gracias
por haber estado hoy martes con nosotros. Y bueno, la semana que viene no sé si volverás martes o miércoles, ya lo iremos diciendo. Sorpresa, uh-huh. Porque sorpresas te da la vida.
Muy bien.
Y es que siento como si toda mi vida hubiera estado conduciendo a este preciso momento. Siempre me tengas presente, voy a rezar cada noche muy fuerte. Siempre que cierro los ojos me entra mucho miedo de no volver a verte. Voy a salir a buscarte, voy a salir a buscarte, que hoy las estrellas se ven brillantes, que hoy las estrellas.
preciso un momento. Y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo a este preciso momento, a este preciso momento, a este preciso momento.
Estás a la 92.2 FM. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
¿Tens un negoci a Villarreal? T'agradaria tenir una major visibilitat comercial i obrir les portes del teu negoci a més clients? Suma't a Fem Poble, sense cap cost ni compromís de permanència. Informa't a vilatenda.com. Comprant al poble, Fem Poble, una iniciativa de l'Ajuntament de Villarreal i la Fundació Caixa Rural Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Villarreal.
L'Ajuntament de Borriana amb l'estratègia d'UCI continua transformant la ciutat. Ara ha arribat l'hora del barri La Bosca i hem començat per dotar-lo d'àmplies avingudes i de nou mobiliari urbà, amb la finalitat de convertir la zona en un ampli bulevard modern i espaiós. Esta actuació ha estat cofinançada al 50% a través dels fons europeus de desenvolupament regional FEDER, en el marc del programa operatiu pluriregional d'Espanya. Borriana, fent camí, recuperant la nostra ciutat. Una forma de fer Europa.
En Grúas Tomás estem molt orgullosos del nostre equip, el Villarreal Club de Futbol, i de la seva afició exemplar. Davant de nosaltres, un desafi total. Ajustar els comptes amb l'Arsenal i arribar a la final de l'Europa League. I és que no hi ha res igual com ser del Villarreal. Fes-me cas, te ho diu Grúas Tomás.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Agricultor, Closer, seguramente la mejor solución contra pulgones, cochinillas, mosca blanca y cotonets. Closer, la mejor solución contra cotonets y el mejor precio en su sitio habitual de compra. Distribuido por Agromaestrat, 964-322041.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Hi, I just wanna say hello. I was just taking a walk in this deepness we belong to. In Spain we call it soledad. In Spain we say it's amargura. In Spain we say ay me desangro. In Spain we say qué coño hago. In Spain we say joder qué largo. In Spain we call it soledad.
Bé, i ara ens n'animalment ara per xerrar amb el regidor de Compromís, Quique Castelló. Bon dia.
Molt bon dia, Maria.
Bé, pareix que la situació que s'està vivint de la política nacional també ha arribat inclús ací a la província, no? I és que fa uns dies va ocórrer això a un plenari d'Almenara, no? A correlació d'unes declaracions que va fer el regidor del grup de No Escrits, Sergio Ferrer. Per a que la gent sàpiga del que estem parlant, ho anem a escoltar. Li pareix bé, Quique?
Sí, perfecte.
Sí que quiero recordar, aparte de Pablo Iglesias, Mónica Oltra, creo que le pasó lo mismo, que salió un poco asustada porque le cantaron Manolo Escobar en la puerta de su casa. Pero bueno, igual están perseguidos. Yo...
Bé, aquestes declaracions es van fer i bé, Quique, vostès han dit mitjançant les xarxes socials i d'una manera molt oficial, no?, que fins que aquest regidor no es retracte, no?, d'aquest comentari, que a vostès no els va agradar, no tornaran a participar en cap reunió, no?, amb ell.
Sí, jo crec que aquesta tensió que s'està vivint a escala estatal, així ho hem estat patint els valencians i les valencianes, per exemple, en la processó cívica del 9 d'octubre o el 25 d'abril, quan ens han atacat des de sectors de l'extrema dreta, ho denunciàvem, periodistes com Miquel Ramos, polítics com Mònica Oltra, i ningú ens feia cas o ho banalitzaven fins a un punt quasi insultant. No? El que estem vivint ara és conseqüència de totes aquestes persones que han deslegitimat governs com el del Botànic o governs com el de coalició a l'estat espanyol. I jo crec que no és qüestió de que el comentari del regidor no ha escrit que no ens agrada, sinó que jo crec que és el principi, estos principis de discursos fomentats en l'odi i banalitzant el relat de l'extrema dreta. Vull recordar que entre les persones que van anar a fer-li a cantar-li el que viva a Espanya a Mònica Oltra, les portes de sa casa on viu amb els seus fills, estava José Luis Roberto d'Espanya 2000, destacat líder de l'extrema dreta valenciana. Jo crec que és un tema que hem de parar des del principi i per això després també de les actuacions que hem estat veient a nivell estatal arrel de la campanya en la Comunitat de Madrid, crec que hem de dir prou. I si no ho fem els grups municipals antifeixistes, ningú ho farà per nosaltres.
No, també està bé que hagi sigut, per exemple, vostè, no? Que hagi traslladat també aquest debat polític simplement al terreny local, no? Perquè moltes voltes es veuen moltes faltes de respecte entre els mateixos regidors, siguen també de la banda que siga, no, Quique?
Sí, això és evident que ha passat i passa. Jo, en la reunió que vam mantindre ahir els portaveus, a la qual em vaig quedar perquè no estava, perquè Sergio Ferrer va excusar la seva assistència i, per tant, jo considerava que podia dur-se en normalitat, jo vaig expressar, és normal que en un debat polític, en un debat d'un pleno, a vegades el to puja de decibelis i això és normal en la batalla, si se'm permet, política. Ara bé, hi ha una fina línia en la que no podem permetre que se passi, i és precisament aquesta. No és la primera vegada que aquest regidor fa un discurs basat en l'odi, perquè sí que m'agradaria recordar que aquest mateix regidor és qui ens ha dit a vegades amigos de Maduro, amigos de ETA, ha fomentat la divisió de la llengua quan tots els teòrics i tots els intel·lectuals valencians, inclús l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, ja fa anys que han superat aquest debat. Vull dir, són qüestions que poden semblar anecdòtiques, però que acaben resultant amb el temps, si no se paren a temps, acaben sent cartes amenaçants i qui sap si alguna cosa més.
Han rebut suport d'altres formacions polítiques arran d'aquesta decisió que han tomat des de Compromís enfront a aquest regidor?
Com a formacions polítiques sí que he rebut el suport del Partit Popular, del grup municipal popular, i he rebut el suport personal, vull que això quede clar, del regidor de Cultura del grup socialista. El que no he rebut ha sigut el suport del grup socialista com a entitat, tot i que en la inauguració del divendres passat de l'exposició que hi ha en el Molí d'Arròs es va fer un discurs antifeixista apel·lant a les llibertats de les persones i, bueno, pues a mi m'agradaria que se passaren aquestes paraules que s'utilitzen per a fer electoralisme a els fets de veritat.
I vostè ha pogut xerrar personalment amb el regidor Sergio Ferrer? Ha vist alguna posició seua de que demanarà perdó per aquestes declaracions que va fer?
No, jo des de que ho hem comunicat i ahir ho vaig comunicar formalment en l'Ajuntament no he rebut ni cap trucada ni cap missatge d'aquest regidor. M'agradaria equivocar-me, però crec que no la rebré, perquè també m'he instal·lat el discurs polític en general en una posició d'immobilisme i de defendre les nostres trinxeres en la qual jo no m'identifique. I no m'identifique per una qüestió molt senzilla, sí, i ho puc demostrar en fets, ja que som l'únic grup que hem portat acords al ple en matèria del Consell Municipal de Cultura, en la Carta de Participació Ciutadana, en recuperació dels terres del castell, en la recuperació econòmica de post-Covid. O sigui, som un grup que hem impulsat molts acords entre tots els grups de la corporació i me molesta que hi hagi aquest immobilisme per part de la resta. Que el PSOE, en aquest cas, faci el partidisme i que crega que era la seva estratègia de no donar-me suport a mi perquè sóc jo, es beneficia quan estem parlant de fer-li front a un discurs d'odi, me molesta. I me molesta que Sergio Ferrer, una vegada se doni compte de que està fent un discurs d'odi, no rectifique com toca, per pur electoralisme i per pura estratègia política.
Sí, però electoralment, a nivell municipal, encara falta temps per a aquestes eleccions.
Sí, però com bé sabem, també estem en una campanya permanent i no se fa cap moviment que no estigui pensat en esta qüestió. I això és una realitat en la que s'hem instal·lat de campanya cada dia, els 365 dies de l'any.
Sí, també això embruta un poquet que al final les propostes o les coses que es fan als plenaris o per part de l'administració pública no arriben i tan sols arriben aquestes, ja no anècdotes, perquè clar, el discurs cala, no?
Sí, jo crec que hem de madurar també políticament tots, i jo crec que també m'incloc en este grup, hem de madurar tots i totes i entendre i recuperar l'esperit dels nostres abuelos i de nostres abueles de després de tants anys de dictadura se presentaven a les eleccions amb voluntat d'arribar a acords i d'impulsar polítiques per fer costat a la gent del poble i no en la política del zasca, en la política del, de fer soroll per fer soroll i de la campanya permanent tòxica, d'una manera tan tòxica com la que estem fent, i d'uns discursos que, com tu bé has dit, no són anècdotes, són el germen o l'origen de lo que pot acabar sent alguna cosa més seriosa i més greu.
Doncs, regidor de Compromís per Almenar aquí a Castelló, esperem que no arribem a ese punt, no? I que torne la concòrdia a l'Ajuntament d'Almenara, no? I que es puguen fer debats nets de nou. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i haver-nos explicat com està la situació.
Moltes gràcies, molt bon dia, i espero que el discurs antifeixista i el de la convivència i la concòrdia s'imposi a l'odi.
I just wanna say hello.
Hola, hola, hola.
I was just taking a walk.
Oh, no.
In this big mess we belong to.
I can't remember.
In Spain we call it soledad.
Soledad.
In Spain we say it's amargura. In Spain we say ay, qué desastre.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Solar Century, compañía líder en energía solar fotovoltaica, busca terrenos para emplazar su proyecto Arada Solar. Si eres propietario de terrenos en Chilches, Moncófar, La Vall d'Uso, Nules, Les Alqueries, Villarreal, Onda, La Llosa y Betxí, contacta con nosotros sin compromiso al 96-495-7829 o mándanos un email a proyecto.castellón@solarcentury.com.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Tienes un proyecto y quieres llevarlo a cabo? ¿Necesitas un lugar para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal te ofrecemos todos los servicios que necesitas como empresario para que te preocupes únicamente por tu actividad. Despachos con todo incluido, sala de reuniones, oficina virtual. Infórmate en www.efectevr.com. Dedícate a tu negocio, el resto es cosa nuestra.
Bé, com vos vam prometre ahir dilluns, avui tenim a la regidora de Cultura de Villarreal, Rosario Royo. Bon dia, Rosario.
Hola, molt bon dia.
Bé, anem a parlar de Villarreal Talent, no? Recordem que l'any passat es van quedar despenjats molts projectes, no? Per culpa de la pandèmia que estem patint, però que afortunadament poquet a poquet anem recuperant. I ese és el cas, no?, de Villarreal Talent. Veritat, regidora?
Sí, va néixer en una proposta molt interessant en la que un artista invitat de renom poguera vindre a Villarreal i compartir amb els nostres grups, perquè Villarreal és una ciutat on té moltíssima afició a la música, però no afició només, sinó que n'hi ha molts professionals de la música en tots els àmbits, tant en instrumental com en vocal. I era una forma de compartir amb ja compartir escenari amb algú de ja una trajectòria consolidada. I en aquest cas, pues, bueno, com Vasco Basilei era el primer en el que van contactar, i ara van tornar a contactar, Gisela i Rosana van contactar en ell, i ell se va, bueno, enseguida vam estar a la seva disposició, pues des de l'Ajuntament continuant en aquest esforç per mantenir la cultura, per mantenir l'activitat, perquè la gent torni a replegar un poc el que és la quotidianitat i donar un poquet de vida, pues hem volgut apostar per portar de nou el Vila-real Talent.
Quan serà aquesta dada, regidora?
Bueno, pues el concert serà el dia 16 de maig. No n'hi ha festes, però encara així nosaltres recuperem les activitats culturals i per això anem a apostar per tindre la víspera del nostre patró, pues fer ese concert. Entonces serà el dia 16 de maig a les 19 hores. Havíem dit a les 18, però ens pareix una miqueta pronte i pensem que les 19 hores serà una hora molt agradable perquè la gent, ja que tenim una situació millor, ha millorat la situació sanitària i esperem i confiem en la responsabilitat de totes les persones en que la situació vagi un poquet millor cada dia.
Sí, però la veritat és que el Vila-real Talent és una oportunitat per a molts músics que tenen així afició, ja no tan sols afició, sinó que es transformen en professionals, no? Aquest hobby seu, i és una oportunitat compartir un escenari amb, per exemple, el violinista, no?, que és el que més renom té, Vasco Vasilev, no?, que amb tan sols 23 anys va formar part de la Royal Opera House de Londres, no?, que és una oportunitat increïble per a tots ells, no?
Sí, clar. Entonces, tindrem també els músics de veus de supramúsica. Després també tindrem solistes del veus de cambra, tindrem de la Coral Sant Jaume, del Cor Ciutat de Vila-real, de Tutte Voce, i tots, demés el guitarrista Òscar Ebro, però també un trompeta Vicente Campos, en fi, que va ser un espectacle digníssim i que, bueno, pues vam ser, esperem que siga, que el temps ens acompanye i que, bueno, que siga de l'agrado de tot el món.
No, i per a ells també imagine que alegria, perquè com l'any passat es van tindre que cancel·lar tants actes, que tornen a l'agenda els mateixos, no?, i que puguen ells també gaudir amb el públic i transportar el seu art, no?, i que Vila-real els doni l'oportunitat de tindre un escenari per poder que retorne, no?, la cultura amb normalitat. Això també serà d'agrair, no?
Sí. Nosaltres ja pues havíem preparat este un poc el mes d'abril, que és un mes literari. Jo crec que el mes de maig va ser un mes totalment musical i juny va ser de la dansa. O sigui que
hi haurà espai per a tot el que vulguem veure, no?
Sí, poquet a poquet i en la responsabilitat i prudència que caracteritza a aquest equip de govern, pues anem a poquet a poquet retornant la cultura, la vida cultural, que és tan important per a les persones i sobretot durant tota aquesta etapa de pandèmia i de estar molt a soles en les cases, pues ara el poder compartir, encara que siga encara en les distàncies i en mascareta, però ja retrobar-nos al carrer sempre serà interessant.
Però recordem que també el sector cultural ha patit molt. Així a Vila-real tenim molt producte cultural de moltes persones que es dediquen, com vostè bé ha dit, a tots els àmbits, no? Ara estem reflexant el que és la música, però recordem que tenim moltes companyies de teatre que també se les dona oportunitat de dansa i de tot àmbit. Inclús la setmana passada, no?, que vam tindre així baix la tauleta de Tirant lo Groc, que van eixir els propis escriptors, no?, a compartir les seues vivències amb la gent que es volia apropar al carrer. Això diu també molt de que l'Ajuntament vulga donar suport a aquests sectors, no?
Sí, la veritat és que intentem des del Departament de Cultura atendre totes aquelles sol·licituds i hem prioritzat sobretot al producte local i local, provincial i de la comunitat, encara que no, perquè és que pensem que tenim que apoyar els impostos que paguen els nostres contribuents, pues que retornen a la ciutat, no? Per això estem apostant per producte més local. Uh-huh. Però poquet a poquet intentarem pues aportar noves coses, però com vostè molt bé dia, així tenim uns grans professionals en tots els àmbits, en tots els àmbits que sempre ens sorprenen, perquè des de les arts plàstiques, als audiovisuals, al teatre, a la música, a la música, al cant, tenim en tots els àmbits, i en literatura, pues vamos, és una meravella, no? La quantitat de en totes les disciplines literàries que poden gaudir, i això és enriquís a la societat de Vila-real, i de la qual l'Ajuntament no pot més que estar molt agraït i estar al seu costat. No fem tot el que podem, sempre ho dic, no fem tot el que podem, però sí que intentem, per lo menos, estar ahí i donar el nostre recolzament.
Producte local, però amb projecció internacional, perquè la idea de Vila-real Talent naix també com una idea de que es quede de manera anual, no?, a aquesta edició, aquest event musical, no? Sí. I que ve i que tinga un cert renom, i que sí que moltes les figures que vulguen vindre a cantar o tocar així a la plaça de l'Ajuntament de Vila-real, no?, en pròximes edicions, i que compartixen amb tots aquests cors vocals que tenim així a la ciutat.
Sí, sí, això és que és el més interessant, no? Perquè això les també fa que les persones, els membres de les associacions culturals que tenim així, pues que puguen veure com ja els professionals se desenvolupen i com un escenari se pot coordinar perfectament i la part professional i la part amateur. Sí. I que, a més, els nostres amateurs, vamos, no tenen res que envejar als professionals.
Sí, a més, serà un gran concert, perquè recordem que reunirà tant a Veus de Cambra, Coral Sant Jaume, Cor Ciutat de Vila-real i Tutte Bocci, no? Que serà molt ceremoniós.
I els músics de supramúsica.
Clar. O sea, si d'això, regidora, el que farem és que més endavant convidarem a Rosana i a Gisela Morales, no?, que han sigut també unes de les persones que han estat darrere d'aquest desenvolupament de Vila-real Talent, i que ens conten elles ben bé quines seran, què podrem veure, no?, en aquest concert, la temàtica, de quines peces musicals podem gaudir, i també que ens conten elles com ha sigut el preparament d'aquest espectacle, no?, amb Vasco Basilev, i com és treballar amb un músic d'aquest índole, no?
Sí, a elles les tenim que agrair, tant a Rosana com a Gisela, la seva implicació, la seva dedicació, el seu interès, i bueno, la proposta ve de les seues mans. Per tant, serà molt interessant que elles de primera mà conten tot, perquè tenim que agrair que gràcies a elles, als seus contactes, pues podem tindre aquest concert.
Doncs, regidora de Cultura de Vila-real, Rosario Arroyo, una vegada més, moltes gràcies per acudir així a Ràdio Vila-real i traslladar tots els events culturals que es fan així a la ciutat, perquè poquet a poquet anem retrobant-nos, no?, amb aquesta normalitat que vivíem abans.
Moltíssimes gràcies a vostès, perquè és un plaer, i que les persones que ens escolten, pues que puguen veure que el seu ajuntament està al costat, intentant retomar la vida en la normalitat i facilitant que la cultura és un aliment per a l'espírit, i en això tenim que consumir cultura, que això es fa una miqueta millor.
Per supost, clar que sí.
Mi nave espacial y el paseo de los tristes a alegrar, si te pones a bailar, las estrellas nos alambran al pasar.
Estás a la 92.2 FM.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Sabes qué? Estudi Tecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estudi Tecles.
Yo no quiero hacer lo correcto. Esa mierda
ya saben
no
vostès que Castelló és un dels llocs amb més promoció que tenim al sector del taulell, no? Són moltes les persones que es dediquen a aquest àmbit professional, però és veritat que cada volta es necessita més una especialització, no?, de les persones que es dediquen a aquestes empreses ceràmiques. I per això avui volem xerrar amb el secretari de l'Escola Superior de Ceràmica de l'Alcora, Jorge Llop. Bon dia, Jorge.
Hola, molt bon dia, Maria.
Gràcies a la vostra escola doneu, diguem, una formació específica a tots aquests joves que volen dirigir-se cap a aquest sector, no, empresarial.
Sí, com tu molt bé has dit, la ceràmica cada vegada busca gent més qualificada, amb més formació. No és com fa molts anys que només se buscava mà d'obra sense qualificar. Avui en dia els processos estan molt automatitzats i cada volta és necessària que els treballadors tinguin un coneixement més en profunditat de què és tot el procés ceràmic, totes les etapes del procés ceràmic, perquè estan totes interconnectades. Per tant, en aquest centre el que fem és intentar donar una formació integral als nostres alumnes en tot el camp ceràmic, tant des del punt de vista científic-tecnològic, que és el que se demanda molt en les empreses ceràmiques d'ací de la província, com des d'un punt de vista artístic i de disseny, que també està molt demandat per tot el tema de la irrupció de la tecnologia digital, INGET.
La veritat és que és una innovació, no?, en el camp educatiu que s'afronta aquesta matèria, perquè la veritat és que no crec que es faci en altres parts, ja no tan sols a nivell autonòmic, no?, si a lo millor a nivell nacional o internacional. No sé si és innovador, no?, aquest espai.
Sí, nosaltres hem viatjat arran d'Europa i tenim coneixement que en altres llocs d'Europa els estudis que estan relacionats en aquest camp o són des del punt de vista enginyeril, que se dediquen a enginyeria de materials com a tal en universitats, o si no ja és la part, diguem, molt purament artístic, com poden ser en universitats de belles arts. El que donem en este centre és una informació, diguem, mixta entre el que seria la part purament tècnica o científica i la part purament artística. El que donem és que els alumnes, així són quatre cursos acadèmics, on els alumnes, el primer curs és comú per a tots els alumnes han de cursar les mateixes assignatures, però sí que és veritat que a partir del segon curs els alumnes poden elegir entre l'itinerari que tenen preferència per l'itinerari científic-tecnològic o artístic i de disseny. Doncs el que aconseguim amb això és que els alumnes tinguin una formació integral en el camp de la ceràmica, val? Que, per exemple, els tècnics sàpiguen molt de la part tècnica, però sense oblidar en absolut la part artística o de disseny, i al contrari, que els dissenyadors o els artistes també assolisquen molts coneixements tècnics. Nosaltres, en què hem vist quan alumnes Erasmus hem vingut així al nostre centre, és que se queden molt impressionats per el nivell de coneixements tècnics que tenen, perquè moltes vegades els que venen són del part de belles arts, on està molt el tema del disseny, el tema de la creativitat, però tenen molta mancança en el tema de com preparar un esmalt, de què és una frita, de com se pot fritar, com puc ajustar temes de temperatures, de pressions, de conformat, etc. I això sí que veiem que és un punt fort que nosaltres, que els nostres alumnes tenen front a la resta d'alumnat. Al mateix temps tenim l'avantatge de que, com tu molt bé dius al principi, també tenim, disposem de tecnologia inkjet en aquest centre. Som l'únic centre d'educació superior amb tecnologia inkjet industrial. No és un plotter de laboratori, sinó que és una màquina industrial que ens permet tant des d'un punt de vista de la inkjet digital en tintes com en sec, donar als nostres alumnes formació que avui en dia és la que realment s'està utilitzant en les empreses.
Per tant, diguem, quants anys es tractaria aquesta formació o depèn del curset que realitzem a aquesta escola superior?
No, això, els estudis consten de 4 cursos acadèmics, igual que en la universitat. Primer curs, ja t'he dit, són assignatures compartides i a partir del segon curs van elegint el seu itinerari. I en l'últim any, inclou el quart curs, inclou el pràcticum en empresa i també el treball fi de títol, el que nosaltres comentem com a TFT. Sí que és veritat que hi ha alumnes que se trauen curs per any, però també és veritat que tenim molts alumnes que estan treballant i compaginen el seu treball amb els estudis. Així tenim classes tant en horari de matí com en horari de vesprà, perquè intentem adaptar-nos a les necessitats dels nostres alumnes, i els alumnes tenen la possibilitat de demanar una matrícula reduïda, matriculant-se de molts menys crèdits i, per tant, poden anar estudiant al seu ritme, assolint els objectius que ells se marquen al principi. No és que estàs obligat a matricular-te d'un curs sencer i després no dones abasto a estudiar, treballar, casa, etc.
La veritat és que les empreses que hi ha al voltant, a l'Alcor, a Onda, no? Són moltes les empreses de ceràmica que estan afincades així a la nostra província de Castelló, els agrairan aquesta formació, no? Perquè d'alguna manera és el seu futur, no? La seva futura plantilla, i també que quan arriben al lloc de treball no arriben a més a... que no ho saben, no? Esa desconeixença de lo que van a fer, no?
Sí, per sort els nostres alumnes estan molt, molt ben valorats entre les empreses ceràmiques. De fet, nosaltres quan parlem en les indústries sempre ens parlen positivament dels coneixements, de la predisposició dels alumnes a seguir aprenent i a involucrar-se en el projecte de l'empresa. Nosaltres el que intentem és això, intentem donar una formació integral, una formació per a que els alumnes siguin capaços de seguir aprenent, perquè està clar que els alumnes quan eixen d'ací no ho saben tot, però sí que han de tindre la capacitat de seguir aprenent i adaptant-se a la evolució de les tecnologies que, com no pot ser d'altra forma, veiem que avancen, i ara sobretot en tot el tema del medi ambient i la introducció d'hidrogen en temes de cocció per a reduir emissions, etc. No? Entonces, el que donem és la capacitat que puguen assolir ells.
Per tant, per a que els nostres oients tinguin més informació, si volen informar-se sobre tot el que referent, no, a l'acadèmia, a l'Escola Superior de Ceràmica i tota l'oferta formativa que doneu, on podem entrar?
Mira, nosaltres tenim una pàgina web que és www.escal.es, i ahí poden trobar tota la informació que ells necessiten, però si volen més informació de forma personalitzada, es poden escriure un correu electrònic a matricula@escal.es, o també poden telefonar al 964-399-450 i ahir els informarem de tot el tema de proves d'accés, matrícula, requisits, etc. Si, pel que fa als requisits, que no te ho havia comentat, l'únic requisit que se necessita per a entrar a este centre a formar part de l'alumnat és ser major de 18 anys. És realment l'únic requisit que està en vigor. Després sí que és veritat que els alumnes que tinguen aprovat batxiller simplement per entrar haurien de vindre al centre i fer una xicoteta prova d'accés. Tot i això, els alumnes que no tenen batxiller, que no han centrat el títol de batxiller, també poden accedir prèviament fent un altre examen. Val? No té res a veure en les proves d'accés a la universitat, en l'antiga selectivitat o l'ESPAU. Val? I si estan interessats, és tan fàcil com enviamos el correu a matricula@escal.es i nosaltres els informarem de terminis que ja anem a obrir-los i de com poden ser els exàmens, de la temàtica dels exàmens.
Doncs des d'ací, no? Animem a tots els nostres oients que ens estan escoltant i que s'estan plantejant el seu futur, no? que miren cap a aquesta altra eixida, no? Formativa per poder incloure's en el món laboral, sobretot ací a la província, que bé, la ceràmica i el taulell és el nostre futur i també el nostre passat, no? I el nostre present. I esperem que així siga sent-ho. Jorge Llop, secretari de l'Escola Superior de Ceràmica de l'Alcora, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres i animem a tots a que, si volen matricular-se i ser part d'aquest 95% d'empleabilitat entre els nostres alumnes, que se fiquen en contacte amb nosaltres. Moltes gràcies, Maria.
Bé, i fins ací el nostre protagonista d'avui. Gràcies per haver estat a l'altre costat de la ràdio. Ens retrobem demà a les 12, com sempre, més i millor. Fins demà.